Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars breument algunes de les notícies que els ampliem tot seguit en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que obrim parlant que la Paeria adjudica el nou sistema de recollida de residus intel·ligent que es posarà en marxa el proper 15 de novembre a Balaguer. Per facilitar l'adaptació del nou model, la Paeria impulsarà una campanya informativa amb punts d'informació, sessions explicatives i dos vídeos divulgatius, un sobre el funcionament de la targeta i l'APP i un altre sobre el desplegament del nou sistema. D'altra banda, dins de l'àmbit polític, destacarem que el grup de la CUP ha retret que la Paeria encara trigui un any més a treure el concurs del servei de bus urbà. La pera de la CUP, Mari Carmen Núñez, també ha criticat el conveni amb la Central de Compres de la Generalitat perquè no es prioritza la compra al comerç local. A banda d'aquestes qüestions, en tractarem d'altres que us avancem tot seguit també en forma de titulars.
Parlarem amb l'informatiu d'avui de la Guàrdia Urbana, que va sancionar aquest dissabte un abocament de residus voluminosos a la via pública en un dia no autoritzat. La policia local va enxampar infraganti els autors dels fets gràcies a la col·laboració ciutadana. També explicarem que la Diputació de Lleida preveu que la fibra òptica pública arribi a tots els municipis de la demarcació l'any 2028. L'ens supramunicipal i el govern ja han desplegat 1.000 quilòmetres de cablejat que abasten un 80% del territori. D'altra banda, alcaldes i càrrecs electes d'Esquerra Republicana es planten contra els macroprojectes de renovables, residus i biogàs a Ponent. Esquerra presenta un manifest on reclama un model sostenible i participatiu davant de la proliferació de macroplantes. Anirem fins a Penelles, on el delegat del govern va visitar aquesta població per conèixer el projecte de promoció turística de 7 petits municipis a l'entorn del Castell del Remei, amb l'ajut del repte demogràfic. En l'àmbit més social, aquest dissabte la ciutat de Balaguer va acollir un acte organitzat pel col·lectiu Balaguer en Palestina i amb la col·laboració de l'associació Dona Pas, amb l'objectiu de mostrar la seva solidaritat amb el poble palestí i sensibilitzar la comunitat sobre la situació a Palestina. I també recordarem que el Teatre Municipal de Balaguer es va omplir el passat dissabte de màgia i solidaritat amb la gala benèfica per Art de Màgia. A nivell de comarca, aquest diumenge es va celebrar al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes la desena festa dels infants, amb activitats lúdiques per a tota la família, una jornada que estava organitzada pels serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera. I ampliarem també i avançarem que aquest dilluns tindrà lloc, a partir de 8:15 del vespre, ja a la Biblioteca Municipal de Balaguer, la presentació del llibre Etern, com el laberint, d'Edgar Cotés.
I acabarem, com és habitual, a la secció esportiva avui amb aquests continguts.
En l'apartat esportiu d'avui parlarem de futbol, perquè el Club Futbol Balaguer deixa escapar els dos primers punts de la temporada amb l'empat a 1 contra el Llafià en un partit on els balaguerins es van arribar a posar pel davant del marcador i encara mantenen la imbatibilitat. També parlarem de futsal, perquè el primer equip de l'escola de futbol sala Balaguer Comtat d'Urgell cau per 5-2 contra el Frederic Mistral i comença amb mal peu la tercera divisió nacional.
Obrim l'informatiu parlant dins de l'àmbit polític que el grup de la CUP ha retret que la Paeria trigui encara un any més a treure el concurs del servei urbà. La regidora de la CUP, Mari Carmen Núñez, també ha criticat el conveni amb la Central de Compres de la Generalitat, ja que no es prioritza la compra local. Pel que fa a la denúncia que va fer l'associació Sos Bigotis sobre una colònia de gats en un solar abandonats, Núñez demana que la Paeria faci complir l'ordenança de benestar animal al propietari del solar. Aquestes declaracions les ha fet la portaveu del grup de la CUP, Mari Carmen Núñez, en el programa de Ràdio Balaguer Actualitat Plural.
En referència al servei de bus urbà, Núñez ha dit que es tracta d'un servei necessari, però ha recordat que ja l'any passat es va anunciar que aquella seria la darrera pròrroga de la concessió. Tot i això, s'ha tornat a prorrogar, fet que, segons ha afirmat, endarrereix les millores previstes.
Sí, nosaltres quan vam veure, bueno, evidentment s'ha de renovar, és un servei necessari, s'ha de prestar aquest servei a la ciutadania i bé, fins a dia d'avui no tenim l'alternativa amb aquest model de transport urbà, les rutes, el vehicle i s'ha de fer una pròrroga extra que de fet es contempla el conveni ja inicial, però l'any passat amb aquestes dates va entrar un punt al ple conforme es van dir els membres de l'equip de govern, que seria la darrera concessió, és a dir, la darrera pròrroga d'aquest conveni amb l'actual empresa que està fent el transport urbà per Balaguer, perquè volíem valorar, conjuntament amb l'Antu, quin seria doncs, el model i el vehicle que ens traia Balaguer per poder donar un servei òptim. I ens vam trobar això, que hi havia una cinquena pròrroga, que és legal, que ho fica al conveni, i vam preguntar això, que l'any passat ens van comentar que havia de ser la darrera pròrroga i continuem un any més, i llavors quan va avançar el PAE Ricard, que segurament de cara a finals de gener, febrer, l'Antú ens podia fer una devolució de la proposta que ells valorarien com a més efectiva i eficient per Balaguer quant a transport urbà.
La paera de la CUP també ha criticat el conveni amb la Central de Compres de la Generalitat, que se suma al ja existent amb l'ACM. Al respecte, ha assenyalat que aquests convenis no prioritzen la compra a petites pimes o empreses locals.
Per nosaltres és bàsicament el mateix, independentment de que sigui per la Associació de Municipis com per la Generalitat de Catalunya, són doncs entitats que funcionen amb grans empreses, que condicionen molt a qui has de comprar, que hi ha una manca de clàusules socials i ambientals i laborals en les contractacions, hi ha un poc el control democràtic, que és no gaire a vegades transparent, fomenten molt poc les pimes i les petites empreses, i com que ho centralitzen molt tot en una sèrie d'empreses i de serveis que el que fan és no afavorir d'altres empreses, potser molt més locals o més properes, que en certa manera també creiem que redueixen l'autonomia municipal perquè limiten a qui estàs comprant, i és un model molt poc cooperatiu i sostenible. I veus les empreses molt grans, tipus Repsol, Eulen, Clece, Acciona, i penses, bueno, no és el nostre model de consum. Entenem que a vegades és difícil comprar i exigir a segons quines empreses que puguin doncs licitar una sèrie de lots perquè són bastant gruixuts, però sí que animem a que es fomenti tot el consum a nivell local o el més pròxim possible, i donin també oportunitats a aquestes altres empreses, que crec que és important i que el que fan és revertir en el territori.
D'altra banda, en el programa també ha demanat que la paeria de Balaguer millori les condicions dels treballadors del servei de neteja que fan ús del magatzem municipal situat al costat de la comissaria dels Mossos. Núñez ha explicat que aquests treballadors no disposen de vestidors ni de serveis.
Sí, un mínim de, diguem, de... Els treballadors no tenen cap espai on poder fer un canvi de roba. S'han de dur la roba a casa, ells recordem que són els treballadors que recolleixen la brossa, perquè a Balaguer recollim el rebuig i l'orgànica per part dels nostres funcionaris, que s'encarreguen de conduir el camió, i evidentment doncs això, no tenen cap espai on pugui canviar-se, on pugui rentar-se les mans, on pugui fer una higiene mínima, on poder guardar les seves pertinences, on poder escriure si hi ha qualsevol incidència. No tenen cap ordinador ni cap taula. El que els vam preguntar, si hi havia la possibilitat de poder ficar un mòdul, llavors ens van comentar que no hi havia ni servei de llum ni servei d'aigua. Jo sabem que hi ha certs mòduls higiènics que no funcionen amb cap tipus d'infraestructura, que no cal que hi hagi una fossa sèptica. Moltes vegades hem vist, no?, que a les festes doncs es poden col·locar al carrer i te pots rentar les mans i pots anar a fer les teves necessitats, i després també doncs, si no hi ha llum, doncs hi ha plaques solars per poder a més donar una mica de, no?, de lluminositat al dins del mòdul quan te vulguis canviar o vulguis escriure quelcom. És, bueno, crec que és a nivell de riscos laborals s'hauria de tenir en compte, perquè és que no tenen cap tipus d'espai per poder doncs això, fer aquest pas intermig entre el seu treball i quan pleguen de treballar. I crec que és important que hi hagi una mínima d'infraestructura. És veritat que no hi ha cap projecte a dia d'avui destinat a poder donar cobertura, que és un emmagatzem molt ampli, que és veritat que tenen que canviar uralites.
Que s'utilitza per diferents usos.
Exacte. És un magatzem,
Entre altres usos és aquest espai que comentaves pel tema de la brigada de neteja.
Sí, però en aquest cas els operaris que maneguen el camió de la brossa doncs han de tenir un espai on deixar les coses. Tot tu, quan vas a la teva feina, en el meu cas jo tinc un despatx, i els meus companys que tenen una taquilla, tothom té un lloc on deixar una taula, un box, ells no tenen res.
En un altre ordre de coses, i pel que fa a la denúncia que va fer l'associació Sos Bigotis sobre una colònia de gats abandonats en un solar, Núñez ha reclamat celeritat perquè la paeria faci complir l'ordenança de benestar animal als propietaris del terreny, o bé que es torni a permetre l'accés a l'associació per tal que se'n pugui fer càrrec.
Volem que es compleixi la llei catalana, que tenim un decret que valora i regeix aquestes qüestions, i volem que es compleixi la llei nacional de l'estat espanyol, perquè dona emparament també en aquest aspecte als animals, als gossos, als gats. Nosaltres el que volem és que hi hagi un compliment d'aquestes qüestions. Fa molts mesos que aquest problema existeix. Va ser arrel de que l'associació Sos Bigotis va fer una publicació a xarxes quan doncs s'han ficat una mica més les piles, en el sí que havien fet una tasca d'intentar mediar. Es va fer, crec que va ser el mes de juliol, un conveni d'accés entre els propietaris, però ja es veu que hi ha uns inquilins que doncs interfereixen i condicionen a algun dels propietaris perquè no...
Finalment, Mari Carmen Núñez també ha demanat a la Paeria poder conèixer el projecte del Pla de Barris que es presentarà a la Generalitat abans del 15 d'octubre.
Sí, al igual que ens van convocar per poder, a l'inici de fer, de començar a treballar els tècnics, la comissió que està realitzant aquesta memòria per poder presentar la Generalitat abans del 15 d'octubre, ens van convocar per sopesar si tenim alguna idea, si veiem alguna directriu. Nosaltres el que volem també és que hi hagi un retorn de lo que es presenta a la Generalitat el dia 15 d'octubre. Volem saber què es presenta i veure de cara a d'altres convocatòries, perquè van comentar que hi hauria la possibilitat de que hi hagués quatre convocatòries més. Una mica, pues, la demanda que vaig fer a la Paire és que ens pogués presentar tota la possessió el que es presentava i si podia ser presentat pels mateixos tècnics, que són les persones que han redactat. Nosaltres creiem que, evidentment, s'ha fet una mica a correcuita, perquè és normal, perquè hi ha poc marge. I creiem que de cara a les pròximes convocatòries hauríem de buscar ben bé quin és el projecte per de cara a aquestes quatre convocatòries. Ara potser les presses faran que es faci un esbós, però el que volem és que l'esbós sigui un projecte ben definit i que pugui donar resposta a totes les mancances i necessitats amb els tres eixos d'aquest Pla de Barris.
D'altra banda, també dins d'aquest bloc polític, alcaldes i càrrecs electes d'Esquerra Republicana s'han plantat aquest passat divendres contra els diversos projectes de macrocentrals de renovables, tractament de residus i biogàs que hi ha a Ponent. Per fer-ho, han presentat i signat un manifest on reclamen un model sostenible i participatiu per evitar posar en risc la salut, l'activitat agrària i l'equilibri territorial de les comarques de Ponent. El manifest posa exemples concrets com la planta de biogàs de la Sentiu d'Ició, que serà la més gran del sud d'Europa, o el projecte de la incineradora de Juneda, Nova Trejuxa, promogut pel GAP Cooperativa i Grinyó. Els republicans també demanen protegir la qualitat de l'aire de Ponent, que figura entre els més contaminats de Catalunya. El secretari de Transició Ecològica de la Federació Regional de Lleida, Sebastià García, l'alcalde d'Arbeca, Francesc Roset, l'alcaldessa de Torregrossa, Maribel Zamora, l'alcalde de Bellcaire d'Urgell, Jaume Montfort, el tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Tàrrega, Alba Castellana, i una representació de càrrecs electes i orgànics han presentat i signat aquest manifest. Defensem el futur de la nostra terra, dels nostres pobles i de la nostra gent, amb el qual volen donar, doncs, resposta a les problemàtiques dels municipis i a la ciutadania davant d'aquests projectes. El document denuncia que molts d'aquests projectes són aliens al territori i responen únicament a interessos econòmics de grans empreses, ja que les instal·lacions plantejades són desproporcionades respecte a les necessitats reals dels pobles. García ha remarcat que defensen un model que reparteixi dignitat, riquesa i resiliència. Al mateix temps, ha advertit que les polítiques no poden seguir sotmeses a un sistema que destrueix el paisatge, contamini l'aire, els sòls agrícoles i les aigües i incentivi el despoblament.
Tornem a Balaguer per parlar que la Paeria ha adjudicat el contracte per a la implantació del nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents a la Unió Temporal d'Empreses formada per I3I de València i una companyia italiana, per un import de 805.000 euros. La posada en marxa està prevista per al proper 15 de novembre i suposarà una transformació en el model de gestió de la brossa a la ciutat. El projecte inclou la renovació integral dels contenidors de fracció orgànica i resta, amb la instal·lació de 240 unitats de superfície, 120 de rebuig i 120 orgànica, així com la incorporació dels sistemes de control d'accés intel·ligent. També es modernitzaran els contenidors soterrats amb la instal·lació de 16 illes equipades amb nou sistema i la distribució de 32 targetes addicionals.
Amb aquesta ampliació, el nombre total d'illes de contenidors passarà de les 92 actuals a 103, amb la previsió d'arribar a 110 en una fase posterior. A més, es distribuiran 16.500 targetes identificatives entre la ciutadania que permetran obrir els contenidors i també podran ser utilitzades a través d'una aplicació mòbil. Cada usuari tindrà accés garantit a 3 illes properes al seu domicili. Segons fonts municipals, la implantació garantirà que tots els usuaris disposin d'una illa accessible i que, a llarg termini, el sistema permeti establir una tarifa personalitzada segons el grau d'implicació de cada ciutadà en la separació de residus. Jesús Cienfuegos, paire de règim intern, seguretat, serveis municipals i habitatge, ha explicat a Ràdio Balaguer que actualment s'està actualitzant el padró i es fan proves de software i de l'aplicació abans de fer-la pública. L'objectiu és que, a la segona quinzena de novembre, es pugui fer el canvi de tots els contenidors de rebuig i orgànica.
El que estem fent és acabar d'actualitzar el padró. Un cop el tinguem actualitzat, paral·lelament estem treballant també el tema del software i l'APP, l'estem ficant en modo prova per no ficar-la ja directament al carrer. La nostra previsió és que la segona quinzena de novembre comencem a veure ja el canvi de contenidors i a finals de novembre tindré ja Balaguer amb tots els contenidors canviats. Recordo que els contenidors que canvien és rebuig i orgànica, perquè la resta de contenidors ho fa el Consell Comarcal. Llavors, la paeria de Balaguer, el canvi que fa és dels contenidors de la resta i de l'orgànica.
Cienfuegos ha detallat que el tancament serà progressiu. Els primers mesos el contenidor s'obrirà sempre amb la targeta per permetre fer un estudi del funcionament. Al cap d'un any arribarà el tancament definitiu. Segons ha dit, els estudis indiquen que amb un reciclatge correcte només caldrà obrir el contenidor del rebuig un cop per setmana, tot i que des de l'app es podran sol·licitar excepcions en casos puntuals com famílies amb infants amb bolquers.
El tancament el farem progressiu. Entenem que és un canvi per la ciutadania, és un model nou de recollida de brossa i el que hem de fer és que aquest tancament l'anem implementant durant un any. Què vol dir això? Que tancarem els contenidors rígidament quan toque? No. El que fem és ara mateix deixar un temps de prova, un temps d'estudi de cada illa, ¿vale? I un cop estudiat el moviment que hi ha entre els contenidors és quan començarem a fer el tancament progressiu. La finalitat què és? La finalitat és arribar a reciclar. Els estudis ens diuen, per exemple, que si la gent aquí a la ciutat recicle, el contenidor del rebuig, per norma general, serà una vegada a la setmana a l'obertura. Podem tenir excepcions si tens un crio a casa, que llavors els bolquers, no?, generes més brossa, si tens una persona amb cuidados paliatius. Hi ha una sèrie de circumstàncies que a través de l'APP la ciutadania es podrà connectar, podrà fer la seva petició i podrem obrir aquest contenidor més dies a la setmana. Que això ho farem ja? No, això serà progressiu. La nostra previsió és que la implementació total serà d'un any vista.
Per facilitar l'adaptació al nou model, la paeria impulsarà una campanya informativa. Cienfuegos ha explicat que es comptarà amb el suport de les agents de residus, que estaran presents en 10 punts diferents de la ciutat, on s'instal·laran carpes informatives la setmana prèvia al tancament dels contenidors de cada una d'aquestes zones.
Recordar que tenim també les agents de residus, que seran un suport a la ciutadania, vale, també. Nosaltres el que hem fet és hem preparat 10 punts fixes aquí a Balaguer, que serà un stand amb dues persones que explicaran el nou funcionament dels contenidors. Donarem accessibilitat a les persones perquè ara, al principi, s'acostumen. Torno a repetir, és una mesura nova, és una mesura que té que ser progressiva i el que no podem és deixar-la rígida ja en el primer moment. Entenem que si fiquem els punts fixes d'informació, si fem les jornades formatives, donem suport amb les agents de residus al carrer, entenem que en un període de temps sí que podríem arribar a treballar ja amb el 100% de l'operativitat del sistema. Però ara, que és l'inici d'aquest projecte, el que hem de tindre és flexibilitat perquè els veïns i les veïnes acostumen i no sigui un impediment a llançar la brossa, sinó que sigui una facilitat.
A més, es faran diferents sessions formatives, 3 de caràcter tècnic, adreçades a col·lectius específics com el comerç i 5 per la ciutadania en general.
Les sessions formatives es farem a diferents puestos, pugui ser al centre d'iniciatives empresarials al CEI, aquí a la paeria, al casal social també de la gent gran, i allí serà una sessió formativa oberta on la gent es podrà apuntar, podrà vindre i podrà informar-se i preguntar també els dubtes que tinguin. També preparem dos vídeos explicatius per a què? Per, també perquè la gent a través de les xarxes socials pugui accedir i tindre la informació de com anirà aquest canvi, per què la importància d'aquest canvi i quin model volem per Balaguer.
Cienfuegos ha explicat que també s'ha tingut en compte els problemes d'accessibilitat. En aquest sentit, tots els veïns que ho necessitin disposaran en una de les tres illes adjudicades de contenidors amb pedal per aixecar la tapa.
El vetllament que hem fet perquè qualsevol veí o veïna que tingui problemes d'accessibilitat pugui accedir a un container. Hem garantit que qualsevol persona que necessite un contenidor adaptat pugui accedir, que això també és important. Hi ha uns models que tenen el pedal per poder aixecar la tapa de manera amb el peu, i el que hem fet és que cal donar-te accés a tres illes del teu costat, una d'aquestes tres tingui aquest sistema.
El sistema, cofinançat pels fons europeus Next Generation, té com a objectiu augmentar el reciclatge, reduir l'ús indegut dels contenidors i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus. Actualment, el percentatge de recollida selectiva a la ciutat de Balaguer és del 30%, molt per sota dels objectius europeus, que se situen entre el 50 i el 60.
També dins de l'àmbit local, i en aquest cas en l'àmbit de successos, la Guàrdia Urbana de Balaguer ha sancionat aquest dissabte un abocament de residus voluminosos a la via pública en un dia no autoritzat. La policia local ha eixampat infraganti els autors dels fets gràcies a la col·laboració ciutadana. Els fets van tenir lloc aquest passat dissabte al matí, quan la policia local va ser requerida després de rebre un avís d'un ciutadà que alertava que dues persones estaven llençant voluminosos al costat d'uns contenidors al carrer del pont. La patrulla es va desplaçar fins al lloc i va sorprendre els dos individus mentre dipositaven de manera incorrecta aquests residus, fora dels horaris i dies establerts. Per aquest motiu, els agents van procedir a sancionar els dos infractors amb una multa que ascendeix a 750 euros a cadascun, tal com estableix l'ordenança municipal. Des de la Paria de Balaguer recorda la importància de gestionar correctament els residus i es fa una crida a la ciutadania perquè dipositi els voluminosos, mobles i altres estris els dilluns o dijous al vespre al costat dels contenidors o bé els porti a la deixalleria. La Diputació de Lleida preveu que la fibra òptica pública arribi a tots els municipis de la demarcació l'any 2028. L'ENS supramunicipal i el govern ja han desplegat 1.000 quilòmetres de cablejat que abasten el 80% del territori.
El vicepresident primer i responsable de l'àrea de noves tecnologies de l'ENS, Agustí Jiménez, assegura que la demarcació es troba en un bon moment de desplegament d'aquesta tecnologia, que arriba ja a un 80% del territori amb 1.000 quilòmetres estesos de cablejat i una inversió propera als 35 milions d'euros. De manera que el servei arribi arreu de la demarcació, Jiménez ha apuntat que ja es treballa en la licitació de projectes per fer arribar fibra òptica a municipis més aïllats, amb la previsió que es despleguin entre 300 i 500 quilòmetres més de cablejat. L'últim any ha estat un període excepcional en matèria de desplegament de la xarxa de fibra òptica a les comarques de Lleida. De fet, el vicepresident primer de la Diputació ha destacat que en un any s'ha millorat més del 50% de la xarxa, l'equivalent a uns 450 quilòmetres de cablejat. Hi ha hagut moltes facilitats entre la Generalitat i la Diputació per dur a terme les obres de manera òptima i ràpida, ha explicat. La bona sintonia entre administracions també preveu desencallar dificultats administratives que, de manera puntual, han limitat el desplegament del servei en algunes zones del Pirineu, com per exemple l'N230 del pont de Suert cap a Vilaller, ja que l'Estat és el propietari de la via. En trams amb tres administracions involucrades hi ha certa dificultat. Si parlem d'anys enrere, ha costat desencallar la situació, però actualment s'ha establert un criteri de col·laboració que permetrà avançar amb normalitat, ha dit el mateix Jiménez. D'aquesta manera, la intenció de l'ENS supramunicipal és continuar amb bon ritme perquè la fibra arribi al 20% de les zones que encara no en disposen. La previsió d'aquí a 3 anys és arribar a 1.500 quilòmetres de cable estès. En principi, de cara a l'any 2028, la fibra haurà arribat allà on pot arribar.
D'altra banda, el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín, ha visitat aquest passat divendres el poble de Penelles, on ha mantingut una reunió de treball amb l'alcalde Eloi Bergós, en el decurs de la qual han tractat diferents qüestions municipals, com ara el despoblament i els equipaments i serveis públics del municipi. Un dels temes abordats ha estat el projecte de promoció turística d'aquest municipi, juntament amb el de Bellcaire d'Urgell, Bellmunt, Linyola, Ivars d'Urgell, Bellver, Castellserà i la Fuliola Boldú, situats tots ells a l'entorn del Castell del Remei, que compta amb un ajut de 60.000 euros del Ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic. En aquest sentit, el subdelegat i l'alcalde de Penelles han repassat els passos que s'han de fer fins ara per crear una marca turística conjunta que permeti promocionar les seves diferents iniciatives i reclams turístics.
L'ajut s'inscriu dins la convocatòria destinada a finançar projectes innovadors per a la transformació i la lluita contra el despoblament dels petits municipis amb l'objectiu, tal com ha explicat el subdelegat José Crespín, de dinamitzar i reactivar social i econòmicament els municipis de repte demogràfic, és a dir, amb una població de menys de 5.000 habitants. Es tracta, en definitiva, d'un projecte per impulsar les propostes turístiques del conjunt d'aquests municipis i de la seva àrea d'influència dins de les comarques de la Noguera, el Pla d'Urgell i l'Urgell, sota el paraigües del Castell del Remei com a element aglutinador. Penelles i la resta de pobles, en coordinació amb el Castell del Remei, treballen des de fa uns mesos en la creació d'aquesta marca turística conjunta. El projecte també preveu la creació d'un espai a Penelles on es podrà conèixer de forma interactiva i virtual l'oferta turística dels 7 municipis. Aquest passat diumenge, el monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes va ser escenari de la desena Festa dels Infants de la Noguera, una jornada lúdica i gratuïta que va aplegar centenars de famílies de la comarca i dels voltants. L'esdeveniment estava organitzat pels serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera i va oferir activitats per a nens i nenes d'entre 3 i 13 anys, amb un ambient festiu que es va estendre des de les 10 del matí i fins a migdia.
Durant tot el matí, els assistents van poder gaudir d'una àmplia programació, amb inflables, tallers de manualitats, pintacares, jocs de taula de fusta, activitats de reciclatge, creació de murals, tallers de rubiquits, aquarel·les i moltes altres propostes, totes dinamitzades per professionals del territori. També hi va haver espais especials com el del contacontes del Servei de Rehabilitació Comunitària, una batucada amb tocanassos de ponts i l'actuació del grup infantil El Gripau Blau. Paral·lelament, es van habilitar serveis com l'Espai de la Calma de Tia Ponent, punts d'atenció de Creu Roja i fins i tot una furgoteca amb menjar i begudes. El director dels Serveis Socials del Consell Comarcal, Josep Lluís Bonet, s'ha mostrat molt satisfet del resultat d'aquesta festa, fent una valoració molt positiva per la gran assistència, similar a la de l'any passat, i per la possibilitat de dur a terme totes les activitats que s'havien programat en un inici.
Estem molt contents del resultat que vam tindre ahir a la Festa dels Infants de la Noguera. Des dels Serveis Socials fem una valoració molt positiva perquè, tot i que ens feia una miqueta por el temps que marcava una miqueta de pluja o almenys núvol, doncs nosaltres vam tenir una assistència similar a la de l'any passat, amb una quantitat de famílies i nens que van poder realitzar totes les accions i activitats que teníem preparades per ells. I la veritat, encara no ens hem assentat amb l'equip per fer una valoració, però evidentment estem molt satisfets perquè va tindre un ressò molt, molt important i a més també va ser una participació molt nombrosa de pares, mares i de molts infants que van gaudir de totes les activitats que teníem allí al monestir de les Avellanes.
Segons Bonet, algunes de les propostes van esdevenir especialment exitoses i al mateix temps la jornada va permetre donar visibilitat als serveis que ofereix el Consell Comarcal en l'àmbit, per exemple, de la infància i la família.
Sí. Vam tindre, per exemple, dos estants de pintacares, que és una de les coses que agraden més als infants. Teníem també un taller de reciclatge, que era a partir d'una sèrie d'estris reciclats per poder fer doncs algunes titelles i coses així. També teníem diversos serveis dels serveis socials per també poder donar una miqueta la visibilitat de qui són i què fem, no? Hi havia el CEDIAP dels serveis socials del Consell Comarcal i també hi havia el Servei d'Orientació i Atenció a Famílies, el SOAF, i també vam poder comptar, evidentment, amb la col·laboració de Creu Roja i també de Tea Ponent, que és l'associació que de pares i mares amb nens amb espectre autista que participa cada any. I després teníem diverses coses, no? Teníem, per exemple, el Toc de Fusta, que és una empresa del municipi de les Avellanes, que tenen diversos jocs realitzats amb fusta. Després teníem inflables, vam tindre també l'actuació del Gripau Blau, que és un grup de música per infants, i també doncs va col·laborar el Servei de Rehabilitació Comunitària un any més explicant un conte a la mainada que havia per allí, no? Vull dir que totes aquestes sèries d'activitats i d'accions les podien gaudir des de les 10 del matí fins a 3 quarts de 2 de la tarda, que pràcticament la gent ja marxava cap a casa perquè ja era l'hora de dinar, no?
Bonet recorda que l'origen de la festa està vinculat al Dia dels Drets dels Infants, que se celebra el 20 de novembre, però que des del Consell s'ha decidit avançar la data per aprofitar el bon temps. Anteriorment, de fet, es feien activitats puntuals en diversos municipis, però amb aquest format de festa comuna s'aconsegueix molta més participació i un ambient més familiar.
Ho fèiem una miqueta per celebrar el 20 de novembre el Dia Mundial dels Drets dels Infants, no? Però, clar, el 20 de novembre a les nostres terres doncs fa fred, la veritat és aquesta. Aleshores, l'objectiu també que teníem era una, posar la mirada amb els infants dels municipis i anàvem poble per poble i limitàvem una miqueta també el que era la participació, perquè, per exemple, no sé si anàvem a un poble de la comarca on hi havia pues, 300 persones, pues, bueno, venien els infants que havien amb aquestes famílies o els 300 que havia al poble. Clar, nosaltres vam voler donar-li un tomb, vam voler canviar la data, malgrat perdíem una miqueta aquest significat del 20 de novembre, del Dia dels Drets dels Infants, però vam fer una mirada per augmentar, potser, el tema de les famílies, que consideràvem que també era molt important. És ben cert que ho centralitzàvem amb els infants, únicament amb els infants, però li hem volgut donar un gir, i amb aquesta festa que fem ara al setembre, a finals de setembre, valorem més el que és l'aspecte de la família.
La Festa dels Infants va ser possible gràcies a la col·laboració d'entitats i institucions com Creu Roja, Te Aponent, Gestió de Serveis Sanitaris, Fruits com Elles, la Comunitat Marista del Monestir de les Avellanes, i també els ajuntaments de les Avellanes i Santa Linya, dos de Balaguer, així com Protecció Civil del Baix Sió.
I també del cap de setmana us destaquem que el Teatre Municipal de Balaguer va omplir de màgia i solidaritat el seu escenari amb la gala benèfica Per Art de Màgia.
La iniciativa va tenir lloc dissabte a la tarda i va reunir 6 mags que van oferir números molt diversos i sorprenents, des de propostes clàssiques fins a disciplines poc habituals als escenaris de Ponent. Entre els participants hi havia 6 mags, entre ells també un representant local, el balagueri Marc Tararot, un dels mags de més edat del país. També es va veure a l'escenari la màgia de Jordi MacDiver, amb un toc de clown, i va ser Magicel, amb màgia manipulativa còmica, la presència de l'italià Gianni Stella, amb màgia de gran format, i el mag Marc Màgic, el mag federat més jove de Catalunya. Tot plegat, conduït pel mag Ray Bax. També amb el cantautor balagueri Pau Culleré, que va participar d'aquesta gala solidària. L'acte, organitzat per Montgai Màgic i Max per l'Esperança, tenia la voluntat de recaptar fons per al projecte La Màgia ens mou. Amb aquest programa apropem la màgia a col·lectius que sovint no poden assistir a teatres o festivals, com ara residències geriàtriques, hospitals, centres de dia, persones amb altres capacitats o centres penitenciaris. L'entrada ha funcionat amb el sistema de taquilla inversa. Va permetre, doncs, al públic fer l'aportació econòmica en acabar la funció.
D'altra banda, també aquest dissabte la ciutat de Balaguer va acollir un acte organitzat pel col·lectiu Balaguer en Palestina i amb la col·laboració de l'associació Dona Pas amb l'objectiu de mostrar la seva solidaritat amb el poble palestí i sensibilitzar la comunitat sobre la situació a Palestina. L'activitat va tenir lloc al matí amb la realització d'un mural col·laboratiu al mur del riu, a l'altura de la Passarel·la Nova. Aquest mural vol ser una mostra de suport visual al poble palestí i ha servit com a punt de trobada per a la comunitat local per expressar la seva solidaritat. El proper dissabte, dia 4 d'octubre, està prevista una concentració a partir de les 11 davant del mural, seguida d'una manifestació fins a la plaça Mercadal amb la gent vestida de negre com a signe de dol i protesta per la situació actual a Palestina. I finalment, i abans dels esports, us expliquem que aquesta tarda, al punt de 2:15, a la Biblioteca Municipal de Balaguer, es farà la presentació del llibre Etern com el laberint, de l'escriptor Edgar Cotes. Etern com el laberint és la nova novel·la d'aquest escriptor, guanyador dels Premis Ictineu, al millor novel·la, i de Festival 42, autor revelació, per Un àngel cruel. Aquest cop, Cotes combina magistralment la fantasia fosca amb tocs onírics, en una narració que acaba sent un joc de miralls i narradors tan complex com el laberint d'Asterió. Durant la presentació, l'escriptor estarà acompanyat del periodista Oriol Gordillo. I fet aquest apunt, us deixem la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim l'apartat esportiu parlant de futbol. El Club Futbol Balaguer deixa escapar els dos primers punts de la temporada amb l'empat a 1 contra la Unificació i Afià. Els balaguerins van començar bé el partit perquè en el minut 6 el capità Miquel va anotar l'1-0 i tot semblava que seria un partit plàcid per als de José T. Tomás, però el que ningú s'imaginava són les adversitats que els hi tocaria experimentar els de la Noguera. Per començar, Miquel es va lesionar al minut 14 i va haver de ser substituït. Després va arribar el gol dels visitants, que va arribar cap a les portes del descans, de la mà de Jorge González, que va anotar de cap l'empat a 1, que va provocar moments d'incertesa abans d'arribar al descans. En el descans es va arribar amb aquest resultat, amb aquest empat a 1 que deixava el partit obert. La segona meitat el Balaguer va tornar dominant el joc, però una falta d'Adrià Alburquerque com a últim defensor va suposar la vermella directa pel porter balaguerí, i el porter del juvenil del Balaguer, Pol Sant Agustín, va haver de defensar la porteria fins al final. L'expulsió va fer que els de Tomàs es tiressin enrere per defensar l'empat i evitar que el Llafià tragués profit de la superioritat. Una superioritat que els badalonins no van saber treure profit, i el Balaguer va aconseguir sumar un punt valuós que li permet estar a la zona noble de la taula classificatòria, concretament en la cinquena posició, amb 4 punts a 2 del Singuerlín, que és el líder del grup 2 de Primera Catalana. L'entrenador del primer equip, José T. Tomàs, li dona valor al punt aconseguit pel fet d'haver jugat en inferioritat durant més de 30 minuts.
Nos hubiera gustado haber conseguido la victoria, pero tal como se desarrolló todo, pues bueno, al final tenemos que dar por bueno este punto, porque la última media hora pues se nos puso la cosa bastante en contra.
Tomàs es mostra satisfet per mantenir la dinàmica actual, on encara no ha conegut la derrota en el que portem de temporada, i treballarà al màxim per intentar mantenir la ratxa el major temps possible.
Estamos contentos por la dinámica desde que hemos empezado esta temporada, tanto en pretemporada, como bien has dicho, como en estos dos partidos de liga. Seguimos sin conocer la derrota y, bueno, pues solo llevamos dos partidos. Vamos a intentar mantener esta racha todo lo que podamos, pero sabemos que vamos a tener que trabajar mucho, porque para cada partido es una nueva prueba, es muy difícil sacar puntos en esta categoría, como te he dicho.
La pròxima jornada el Balaguer tornarà a jugar a casa, serà aquest diumenge 5 d'octubre contra el Cardona, en un maig que jugarà a les 6 de la tarda al Municipal de Balaguer, i on els balaguerins tenen el repte de tornar a sumar 3 punts davant d'un conjunt que ve de guanyar contra la Unió Deportiva Parc per 2-1. I continuem el bloc esportiu dels serveis informatius de Ràdio Balaguer, i anem a parlar ara mateix de futbol sala, perquè el primer equip de l'escola de futbol sala Balaguer, Comtat d'Urgell, cau per 5-2 contra el Frederic Mistral i comença amb mal peu la tercera divisió nacional. El conjunt balaguerí va entrar malament al partit per les dues anotacions de Guillem Cremades, al minut 10 i 17, que van provocar que els de Collserola es posessin molt aviat amb un avantatge de 2-0, que va fer que els de Joan Nieto anessin a remolc durant tot el maig. La reacció del Comtat va arribar de seguida, amb el gol de Neider València, que va fer el 2-1, en el mateix minut que el Balaguer va encaixar el segon gol, marxant al descans amb el 2-1, un resultat on els de Nieto estaven vius i a dins del partit. La segona meitat, el Frederic Mistral va posar directe amb el 3-1, obra de Tomàs Tribó, en el minut 31. Jordi Magrià va veure la targeta vermella al minut 34 per una falta que va fer a dins de l'àrea i que va suposar un penal favorable als groc i negres, i València no va perdonar i va notar el 3-2 que donava un bri d'esperança als de la Noguera. Les esperances es van esvair quan Raúl Moreno i Guillermo Adroer van anotar el 4-2 i el 5-2 definitiu, el 39 i 40 de la segona meitat. 2 gols en 2 minuts que va deixar el Comtat fora de combat. Amb aquesta derrota, l'escola futbol sala Balaguer cau fins a la 13a posició, amb 0 punts i 3 gols en contra, i comparteix posició amb l'Enfaf Andorrà en el grup 2 de la tercera divisió nacional. La pròxima jornada, el conjunt que dirigeix en Joan Nieto rebrà aquest dissabte, a partir de 4:45 de la tarda, el futbol sala La Barca Monistrol, que ve de guanyar per 5-4 el Penya Esplugues i que vindrà al pavelló 1 d'octubre de Balaguer a pels 3 punts.
I arribem pràcticament al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem aquests darrers minuts a fer una mirada pels principals titulars de la premsa. Es queda, començant pel diari Segre, que obre portada amb la imatge del pilot de Cervera, Marc Márquez, que continua fent història amb la novena sinfonia i torna a coronar-se campió del món després de sortir de l'infart.
També aquest rotatiu parla de la cultura popular, la reina de les festes de la tardor, amb el ple absolut que es va viure a la Fira Mos i al Saló de l'Automòbil de Lleida, Hereus de Sant Miquel. En un altre ordre també explica que els bombers de Serós, a la corda fluixa, el cos tem quedar-se al carrer a finals d'aquest any perquè aspirarà la cessió del magatzem municipal on estan instal·lats i l'Ajuntament estudia no renovar-la. En aquest sentit, els bombers denuncien que no han començat les obres del nou parc, que va a càrrec de la Generalitat. La Mañana dona protagonisme al novè Mundial de Marc Márquez, on destaca la frase «Ara estic en pau en mi mateix» i empata els títols amb Valentino Rossi. Un altre dels titulars fa referència a que l'àrea d'agricultura d'Esquerra Republicana reivindica les plantes de biogàs i veu un futur pels pobles en contraposició amb els recents alcaldes i càrrecs del partit, que ha manifestat el seu desacord amb aquest tipus de macroinstal·lacions. En l'àmbit esportiu destaca que Lleida perd amb l'Europa B i l'Atlètic amb l'Olot. Finalment, el Punt Avui publica un reportatge sobre les línies d'alta tensió privades, on explica que Catalunya ha desestimat 3 línies d'alta tensió privades, però Red Eléctrica en té programades que travessaran el territori. L'esportiu obre en portada amb la victòria del Barça per 2-1 enfront la Real Societat i la reaparició de l'Emil Yamal, que va servir perquè els de Flick se situin líders. Ara sí, amb aquest repàs als titulars dels diaris, donem punt final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dilluns.